Les 10 i 3 és hora de Mont Verd.
One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for answer then.
L'espai, ja saben, que dediquem a les plantes, aquelles que no caminen ni parlen, que no sembla que sentin o que tinguin ànima, tot i que ja hem descobert que sí que senten, i que passen desapercebudes per a molts, però sense les que no podríem viure, i per tant que ens agrada també conèixer, saber una mica més, entre altres, perquè ens ajuda a crear doncs, societats i ciutats més equilibrades. I espai que fem amb Edu Arnal. Molt bon dia, Edu.
Hola, bon dia. Bon
Què tal, com estàs?
Bé, estupendo, gràcies. Estem aquí, avui estem bastant apropet. Hem aconseguit enredar un client perquè planti molts arbres i estem fent plantació d'arbres, per fi. I disfrutant del moment i de la sortida del sol i de les brotacions i de les flors i de tot plegat.
I d'aquesta primavera que la sang altera i que per fi sembla que ha arribat, perquè ens ha costat una mica que arribés la primavera i la necessitàvem molt. I abans deia, plantes que de vegades ens passen desapercebudes per a molts. Ahir, com a mínim, va haver un parell de plantes que no van passar desapercebudes per ningú, perquè ahir era Diumenge de Rams, era la benedicció, el dia de la benedicció de la palma, i clar, ahir hi havia palmes per tot arreu, i ens agradaria que ens expliqués una mica, que ens parés una mica de la palma, perquè la palma no és una planta d'aquí.
No, de fet l'única palmera endèmica d'aquí, de la zona costanera i de la zona mediterrània, és el margalló, oi?
Sí.
Les altres palmeres que podíem trobar una mica més properes eren les palmeres datileres que estaven sobretot a la vall del Nil, no? Sí que és veritat que al final tot això, bueno, acaba tocant la costa mediterrània, no? Però al final tot el que és la tradició cristiana, que ve d'aquella zona, doncs, diguem una mica, és el que va marcar totes les tradicions aquestes que tenim ara. I, bueno, com tothom sap, no? El tema de la palma i el palmó era quan van rebre, em sembla que
sí,
havia anat Jesucrist a l'entrada.
Exacte, l'entrada de Jesús a Jerusalem.
Ah, exactament. No, això, bueno, són coses que se m'escapen una mica, barrejo coses. La veritat és que el tema de la palma, ahir el vaig descobrir gràcies a les notícies, no estic massa connectat amb això ja, no segueixo ni les palmes ni el Barça, de fet. Llavors, bueno, el tema és que, més que res, un cop més, deixar clar i palès que com la vida de les persones i dels éssers humans, com a mínim, ja ho sabem segur des de fa 2.000 anys, com les nostres tradicions i la nostra vida està lligada estretament al que és la natura, no? Aquesta connexió que teníem, el que és l'únic que hi havia. No hi havia ni Eurovisió ni Gran Hermano, i llavors l'única connexió que teníem era entre les persones i amb la natura, no?
I era també a través de les plantes, entre d'altres, eh?
Sí, clar, i un cop més que ha marcat. I llavors, bueno, de fet, aquestes tradicions em semblen maques, tot i que me l'oblido sovint, em semblen maques d'alguna manera, ja que bueno, remarquen i continuen fent que d'alguna manera siguem mínimament de tant en tant, encara que sigui un cop a l'any, conscients de que estem lligats a la terra, no?
I que les plantes formen part de la nostra vida, i compte, que el que dèiem, de vegades ens passen desapercebudes, però són imprescindibles per la nostra vida. I veiem molta palma, veiem també una mica de llorer, abans també es feia servir olivera, no?
Sí.
Entenc que en tot cas potser sí que seria millor fer servir plantes més d'aquí que no anar a buscar palma, aquesta palma que no sé d'on deu venir, de Sud-amèrica.
Sí, bueno, la palma, no, de fet tot aquest és el tema de la palma ve de la zona d'Elx, no? Tot això és si algú té opció de fer una mica de recerca, es veurà com realment a la zona de més tirant cap a Elx, la tradició palmerera està força arraigada des de bueno, entenc pràcticament des que van estar els musulmans aquí, o sigui, des de fa molt de temps, i llavors és bastant sorprenent la quantitat de productes que surten de la palma, no? Uh-huh. Des del palmó, que és una campanya que fan a l'any, fins a tot el tema de les cistelleries, barrets, estris pel camp, o fins i tot em sembla que se'n feia un licor, un sucre. Se'n fan quantitat de coses, les cordes, bueno, és que moltíssimes coses, i sempre hi havia hagut molta indústria d'això, sobretot a la zona del sud, no?
Uh-huh. I allò que ens explica sempre l'Edu, que moltes vegades les coneixem, com d'una planta, en aquest cas de la palma, no? Tenim tants estris i tantes coses al nostre costat. Després anem a la platja amb aquells cistells que estan fets moltes vegades de palma,
exacte,
no?
Exacte. Sí, sí, de fet, només cal de tant en tant donar-se una mica compte, no? I allò serà més fàcil. És més guai quan vas pels llocs i et dones una mica compte de com passen i de com succeeixen les coses. I en aquest aspecte, el donar-se compte que molts estris encara d'això, com el cistell de la platja, estan fets de palma, doncs, també crea d'alguna manera una mena de connexió. És aquesta connexió que jo sempre reivindico, una miqueta.
Sí, sí, no, i que està molt bé perquè de vegades ens fa la sensació, no, que estem rodejats de coses que estan fetes de plàstic, no? I que és veritat, ja tenim molt de plàstic al voltant, però també hi ha moltes altres que estan fetes de plantes. Edu, sí. La primavera també el que ens porta, i per aquells que en som al·lèrgics, això ja potser no ens agrada tant, molt de polen,
Sí, 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 sí. Bueno, no deixa tot això del polen, no deixa ser una gran demostració d'amor, Aquí, diguem que el que causa al·lèrgies és l'accés aquest de testosterones, i de reproduccions, Tot això són, tot el polen, que són, no deixen de ser mascles deixant anar el seu ADN per l'aire, o sigui que és, dient-ho així a lo bèstia,
Hi ha molta gent que no ho sap, això, que és el polen.
Sí, tot de mascles calentorros deixant anar el seu ADN per tot arreu. Sí, de fet, el que més produeix al·lèrgia, al final, al cap i a la fi, el polen hi ha hagut tota la vida, vale? D'acord?
Sí.
Llavors ara, hi ha moltes més al·lèrgies, doncs per haver introduït una mica més el que són els arbres i les plantes a les ciutats, però també sí que és veritat que el problema de les al·lèrgies, sobretot les respiratòries, es veuen molt incrementades pel tema de la contaminació. Sembla que hi ha uns components volàtils a lo que és a la contaminació, amb totes les substàncies que respirem i totes les partícules, que el que fan és que actuen d'alguna manera amb la proteïna que envolta el polen, perquè el polen és una substància una mica complexa, està preparada per resistir durant molt de temps a qualsevol acció del temps, o sigui, del temps meteorològic, per poder arribar al seu port i poder fecundar,
Uh-huh.
Llavors, el que passa és que aquesta contaminació actua d'alguna manera, no sabria explicar-t'ho ara exactament com, perquè, mira, m'ho vaig llegir fa uns dies i la veritat és una mica complex. El que passa és que actua la contaminació sobre el polen i incrementa les seves... no sé com dir-ho, fa que sigui més al·lergogen, fa que incideixi amb més força sobre el nostre cos.
D'acord, per tant, que la contaminació no ajuda, no obstant, ja et dic jo, que aquells que som al·lèrgics al polen, i ara aquí parlo en primera persona, anem al camp, agafem una floreta, ens sumem ara i m'agafen els mil mals, O sigui, estic 3 dies estornudant.
Sí, amb qualsevol flor o
que hi hagi molt de polen. Si hi ha
molt de polen, sí.
Si hi ha molt de groguet, que dic jo,
sí.
Ja malament, començo a estornudar i no paro.
Bueno, de fet, vam tenir fa un parell de setmanes o tres, ja que va començar, que tot, quan fa una mica de vent, que totes les superfícies del poble queden grogues.
Sí.
És molt xulo veure-ho en dies de vent des de zones altes, com per exemple Vallpineda o la Levantina.
Sí.
Si fa una mica de vent i mires cap al poble, veus tots uns núvols grocs que es mouen cap al mar. És brutal, és fantàstic. A mi la veritat és que m'agrada molt. Llavors això, aquest és el polen de les coníferes.
D'acord.
Les coníferes el que fan és el no tenir flors, com els arbres frondosos, no tenen pol·linitzadors. No tenen un insecte, no tenen una abella, no tenen un coleòpter, no tenen res que vagi allà i llavors vagi de flor en flor per poder fecundar i que en surti un fruit i una llavor. I llavors què fan? Doncs agafen i diuen, bueno, com que m'he de valdre del vent, pues voy aquí a dar-lo todo, no? I llavors el que fan és que, bueno, doncs... mira, anava a dir, però no ho dic perquè no... Però el que fan és... doncs deixen anar tot el seu ADN en quantitats ingents per assegurar que tard o d'hora això arribi en algun lloc i puguin fecundar.
Fecundar.
De fet, el que fan a vegades, fins i tot algunes espècies que tenen el mateix, la flor mascle i femella en el mateix arbre,
sí.
I el que fan és que obren les flors en diferents moments del dia o en diferents moments de la setmana,
uh-huh.
Per no autofecundar-se. Sempre el que es busca és mantenir la major varietat possible d'ADN, és a dir, no fecundar-se a si mateix, no? Que no passi com amb els reis, aquells dels de sang sí. Clava, que sortien tots rebets, i encara avui dia ja els suia... Bueno, en fi. Llavors, doncs, per evitar aquestes coses que feien els reis, que es casaven entre ells i els hi sortien...
L'incest, bàsicament.
Llavors, el que fan les plantes és mirar d'assegurar-se que no es fecunden a si mateixes. Llavors, són estratègies, no? Hi ha mil estratègies que, de fet, en podríem parlar un dia, és super, super curiós.
Caram, és interessantíssim, perquè, clar, al final nosaltres el que veiem és, de sobte, aquell dia t'aixeques al matí, mires al balcó, mires la teva terrasseta, i hi ha com una espècie de manta groga al terra, que dius, què ha passat aquí, que està tot groc? Doncs el que ha passat és això, que les coníferes han desprès tot el seu arsenal fecundador, no?
Ah, exacte, allò típic, no?, que estàs jugant a pilota o alguna cosa, i pica la pilota amb el xiprer de la casa al costat o alguna cosa, i pum, polseguera, no? Aquella polseguera, tot això és el pol·len. És una estratègia, no? Hi ha milers d'estratègies diferents, totes especials i diferents i sorprenents, i la de la conífera és aquesta. Vinga, va, ADN per un tubo i ja pillaremos en algun sitio.
Per tant, malgrat que hi hagi molta gent que en som al·lèrgics, que arribi aquest moment i que arribi tot aquest moment de xana pol·len, entenc que d'alguna manera és garantia de continuïtat, d'aquest moment.
Això és garantia de continuïtat, sí. De fet, per sort, els arbres i les plantes, doncs, són a prova nostra, i bueno, la prova és tancada, per exemple, al mig del carrer és quan estan, hi ha formigó, hi ha 20 centímetres de formigó i després hi ha asfalt, allà entre mig et surt una planta, no?
Sí.
Doncs una mica és el mateix, s'han d'assegurar la supervivència i la major varietat possible d'ADN. I en aquest aspecte, doncs, bueno, doncs és això, és estratègia a tope.
Fins quan durarà aquesta etapa, més o menys, Edu?
Bueno, és que és depèn. Les coníferes són les primeres en pol·linitzar. Ara, a final de primavera, comencen les frondoses. Bueno, van començar primer els fruiters, no? Com els ametllers i tot això. Ara estan començant dels últims, que són les pomeres ja, les pruneres i tot això ja van ser. I ara comencen moltes frondoses, aquestes que són caduques estan començant ara. N'hi ha algunes que fins i tot floreixen i fan la pol·linització a final d'estiu. El tema no és tant la quantitat, sinó és el quin tipus de... Ja s'ha descobert que, per exemple, hi ha una mala herba, que és la parietària.
Sí.
O aquestes... Saps que en molts parcs i jardins, sobretot a Barcelona, s'han posat com uns plomalls, no? Com una espècie de plomeros, no?
Sí.
Que, molt macos, que són molt decoratius.
Sí, estan molt de moda ara, estan super de moda, sí.
Les festuques aquestes aguanten molt bé la falta d'aigua i són super sofertes, no?
Sí.
Doncs tant la parietària, que és una mala herba, com aquestes, per exemple, que aquesta sí que és a ple estiu, per exemple, sí. aquests plomalls a ple estiu són els que deixen el pol·len, s'ha descobert que aquestes, per exemple, produeixen molta al·lèrgia. Vale? Sempre s'havia dit que el plàtan a Barcelona, els plàtans...
Home, bueno, un atac d'al·lèrgia a la Diagonal amb els plataners, que he hagut d'entrar en una botiga a respirar,
Sí. No, ho sé que funciona així. El tema no és tant perquè els plàtans siguin dolents, sinó és per la quantitat de plàtans que hi ha. Durant molts anys, el plàtan es va entendre com l'únic arbre guapo, bèstia, resistent, que capaç de fer l'alçada de més alt del que són els edificis per fer una cobertura vegetal i tal, que això sí que és veritat que ho té, i sí que és veritat que ho tenen aconseguit. A molts carrers de Barcelona...
Però clar, ningú va pensar en el que passaria quan em posessin molt junts i arribés la primavera, no?
Ah, exacte, passa una mica com amb les palmeres, Quan ens agafa l'obsessió per alguna cosa, doncs alguna cosa dolenta portarà. Si no és el pol·len, doncs vindrà un insecte i de fora de l'Àsia i s'ho començarà a menjar tot. I llavors corre jou, no? Com va passar... amb les palmeres que quan va venir el morrut. Ara sembla que ha arribat un perforador de la morera, prepàrense, hi ha un perforador de la morera que es veu que va arribar en uns palers d'Àsia i s'està començant a carregar les moreres de Catalunya.
Caram!
O sigui, sí.
No estaria malament que preguntessin els que saben, no? Aquells que han de començar a plantar plantes a dojo, a tort i a dret, estaria bé preguntar, perquè potser algú els podria avisar, no?, de que poden passar aquestes coses. Edu, ens encanta parlar amb tu i que ens expliquis aquestes històries.
El plaer és meu.
Ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Bones vacances a tothom.
Igualment, adeu-siau.
Adeu.